Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Passen 8 minuts de les 11 del matí. Ja tenim a punt el Toni de la Torre i la Maria Nicolau. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Sèries i Piscolabis a punt. I avui, a més, amanides les sèries i el Piscolabis, amb això que escoltareu de fons.
Abdelaziz Al-Muntasir per La dona il·legal. Alberto San Juan per Sentimental. Ernesto Alteri.
Són l'Aina Clotet i el Sergi López anunciant totes les pel·lícules que entren en aquesta convocatòria dels Premis Gaudí, la 13a edició dels Premis Gaudí. Tenim el Marc Garriga, que ho està seguint, tenim l'Àlex Orina també, que ho està seguint. De seguida connectarem amb ells i repassarem el llistat de nominats a aquesta 13a edició dels Premis Gaudí en un any especialment dur, complicadíssim, vaja, per a la indústria del cinema al nostre país i, vaja, el conjunt del planeta en general. Per tant, pendents del que estava passant amb els Premis Gaudí, anem a repassar les estrenes d'aquesta setmana pel que fa a les sèries. Toni, comencem amb una sèrie noruega.
Sí.
L'any passat també parlaves l'any passat, la setmana passada també ens vas parlar d'una noruega, no?
Sí, estan forts, els noruecs. Sí, sí, sí. Sí.
Ah, està bé.
Aquesta es diu Nobel.
Nobel?
For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies.
Negotiations cannot... Com els premis?
Com els premis, sí. Està relacionat... Com els premis,
sí?
No com la marca de tabac. Està relacionat, sí, com els premis. De fet, és una minissèrie centrada en un soldat noruec que es troba destinat a l'Afganistan i allà veu que la situació és molt complexa. Hi ha una escena ja al primer episodi en el que et deixen clar que les solucions fàcils no són possibles. Aleshores, torna a casa amb un permís. I és durant aquest permís que rep el missatge d'un superior, i això, sense explicar, sense entrar molt en detall, perquè no vull destripar-vos-ho,
d'acord,
fa que acabi atrapat en una conspiració política internacional.
Carai.
Molt, molt enrevessada, que la minissèrie fa servir per preguntar-se quin preu estem disposats a pagar per la pau. D'aquí el títol de la sèrie, de Nobel, que fa una referència al Premi Nobel de la Pau, i de fet heu sentit Barack Obama fent el...
Ah, era l'Obama?
Era l'Obama fent el discurs d'acceptació quan li van concedir el premi l'any 2009, que això ho posen, és un discurs que posen a l'opening de cada episodi, per tant cada episodi arrenca amb això, amb un punt d'ironia, he de dir, crec que està portat amb un punt d'ironia bastant important. I per mi un dels punts forts de la minissèrie, per la qual us ho recomano, és que aconsegueix mantenir l'atenció durant tota la minissèrie d'una manera molt sòbria. És molt nòrdica.
És
molt, molt nòrdica.
Ens agraden.
Hi ha atenció i sobrietat.
Ens agraden,
Els mobles, sí, les sèries.
Sí. I va introduint flashbacks per explicar la vida del soldat de l'Afganistan, que evidentment aquests flashbacks formen part del trencaclosques i per anar encaixant les peces. I heu de pensar en una minissèrie que és capaç de combinar molts gèneres diferents. Hi ha el gènere polític, que ja l'hem mencionat, hi ha el gènere bèl·lic també, perquè és un soldat, però també hi ha drama familiar. Aleshores, és una sèrie amb molts components, perquè la família d'ell té un paper important també. Hi ha molts components que estan molt ben combinats, que funcionen molt bé amb aquesta tensió sorgida de la sobrietat, i és una minissèrie que jo recomanaria sobretot, per exemple, a fans de Homeland, com a referència de sèrie que tracta temes de política internacional i que té ganes de fer-nos reflexionar, en aquest cas, sobre les dificultats d'aconseguir la pau i el preu que podem o no podem pagar per aconseguir.
Nobel a Filmin, eh?
Es pot trobar a Filmin, sí.
Ai, Maria. Sèrie noruega, ja et veig aquí molt entusiasmada.
És que em ve estupendo que en Toni hagi posat aquesta sèrie perquè justament ara ens arriba una cosa excepcional, un producte excepcional que té una temporada molt curta, molt curta, molt curta i que ara comença i s'allargarà fins a finals de març. Estic parlant del Bacallà es creï.
Oh, mama, zumba, zumba, bacallà! Oh, mama, zumba,
doncs el Bacallà es creï és un bacallà i vosaltres em podeu dir, home, dic de bacallà en trobem tot l'any a les peixateries, perquè a més les creïs la mateixa espècie que el gadus morua que trobem a les puntes de la peixateria, allà al costat de les arengades, sí. Així salat. És el que tenim tot l'any. Però aquest és especialment particular perquè el podem cuinar sense haver passat per aquesta salaó que l'altre bacallà necessita, perquè si no és més aviat insípid, té una textura de carn tubeta, es desfà. Llavors, val la pena que coneguem el bacallà es creï. Per què val la pena conèixer-lo? si realment és la mateixa espècie que l'altre bacallà. Doncs perquè aquest bacallà, quan té aproximadament 5 anys, emprèn una migració reproductiva, o sigui, viatja a través del món i de l'espai per reproduir-se, per desovar, i viatja milers de quilòmetres a través d'aigües gelades i molt mogudes per fresar, per deixar anar els seus ous. A veure, això seria com una mica la ruta del bacallà, diguéssim, però... però, a veure, llavors, jo la pregunta que us faig, què faríeu vosaltres si haguéssiu de recórrer sense cap vehicle mars congelades durant milers de quilòmetres carregats d'ous?
Rendir-me. Jo em rendiria abans. No.
Pensa que portes els teus fills a sobre. Clar, llavors, el que primer faries, com a omplir la motxilla i les butxaques de xocolatines, de fruita seca, de mel, d'embotits curats, perquè no us faltin energia ni proteïnes. Què passa amb els peixos? No porten motxilles ni butxaques. Llavors, el que fa aquest peix és que per encarar aquest llarg viatge migratori que va des del mar de Barents fins a les illes Lofoten, davant de la costa noruega, acumula greixos durant tots els mesos previs, cosa que fa que tingui un sabor intensíssim i una carn super suculenta.
Com ens agrada aquesta música?
És que això dels 60 s'ha posat com de moda, aquestes setmanes últimes, amb el superhit de TikTok. Llavors, a veure, al llarg d'aquest viatge, on ell va carregat de greix, la seva musculatura s'exercita i va creixent, i la seva carn es torna llisa, blanca i ferma, i agafa, a més, minerals i aromes del marisc del qual s'alimenta mentre travessa aquestes mars àrtiques. Llavors, el que ens arriba a la costa noruega i a les peixateries és una meravella que ara mateix tenim i disposarem durant 2 mesos per fer confitat a la planxa, enfarinat i fregit, acompanyat amb tot el que vulgueu, amb espàrrecs, amb carxofes... Jo, en aquest cas, fugiria de les elaboracions tipus esqueixada o brandada i apostaria per receptes on aquesta carn ferma i nacarada es pugui apreciar a la vista i al paladar. Se'n menja tot, des de la llengua fins a la cua. I quan el compreu a la peixateria demaneu, sisplau, que us guardin el fetge, ideal per ficar en els sofregits, o per als suquets, o per un arròs, les freses, els ous, per fer a la planxa o fregides, i la pell per fer-ne pilpils o per fregir-les i fer-ne codnes. Sisplau, bacallà, es creï, nanos.
Caram, i no... O sigui, 2 mesos, és el marge que tenim?
Tens des de finals de gener fins a finals de març.
I vas a la peixateria i demanes l'escrei, eh?
Demanes bacallà escrei i veureu que en lloc de ser el llom separat així, generalment el veureu sencer, amb un color que en lloc de ser gris o marronós, és més aviat verdós i blau, té una mica més de color.
D'acord, m'apunto.
Sí, sí, jo també.
2 mesos, crec que és un marge generós.
Jo soc
generós,
molt de bacallà, però... i a més ara d'aquí 2 dies no estarem ja amb la Quaresma i tot això.
Ah, Àngel Maria.
Vinga, va, tenim nou episodi d'Eufòria.
Sí.
Ah, sí, home, n'hem parlat, sí, sí, clar.
N'hem parlat per la cançó, no? Sí.
Exacte, hem parlat de la cançó. De fet, també hem parlat... Mira, el Blai Mercè estava entusiasmat la setmana passada quan es va estrenar aquesta cançó de Billie Eilish i Rosalia, que a més portava temps anunciada, fins a 2 anys que anaven escalfant l'ambient, i finalment la vam poder escoltar fa uns dies lligada a aquest nou capítol.
Sí, Eufòria, que ha estrenat és el segon especial. De fet, ja us vaig parlar del primer especial que es va estrenar al Nadal, i aquest és el segon especial. Aquesta cançó és una de les moltes, de fet, que apareix durant l'especial. És una sèrie amb una banda sonora molt rica. Apareix en els flashbacks, no entraré en detalls tampoc, i són 2 especials que, recordem, es troben a mig camí entre la primera i la segona temporada, i el que tenen, el que aporten, són com una mena de díptic que aporten aprofundint les 2 protagonistes. El primer aprofundia en la Ru i el segon aprofundeix en la Jules. Aleshores, això permet fer aquest aprofundiment que en la sèrie, que és molt més coral, no poden arribar a aquests nivells de profunditat amb els personatges. Aleshores, el que és interessant del de la Jules, a mi m'agrada més el primer, però el que és interessant del de la Jules és que és un personatge que normalment a la sèrie el veiem a través del punt de vista de la Ru. Per tant, dedicar-li un especial... No és la primera vegada que entrem a explicar, la sèrie entra a explicar el seu punt de vista, però sí que és la vegada que ho ha fet d'una manera més extensa. I té per mi té un problema gran, aquest episodi en concret, però penso que és un problema recurrent d'Eufòria, que és que el discurs que té ella és massa complex, tant per la forma com pel contingut, per ser un adolescent. No sé si m'explico. Sí, veig la mà del guionista. És massa savi el que està dient. La reflexió és massa bona. Sí, per molt que el personatge hagi passat per una sèrie de històries o experiències a la vida, penso que aquí és un d'aquells moments que li passen a Eufòria de vegades on es veu el guionista adult escrivint un personatge adolescent.
Vaja,
això és una llàstima perquè en el cas de la Rue van aconseguir fer un episodi en el qual hi havia reflexions interessants igualment, però crec que aconseguien preservar millor el fet de ser un personatge adolescent. Ara, això sí, l'actriu, la Hunter Schafer, ho fa molt bé. De fet, crec que el gran punt fort d'Eufòria són concretament les actrius, més que els actors, i la posada en escena, que el primer especial va ser sòbria, aquí fan una cosa una mica més amb més d'un to de fantasia per expressar el món interior de la protagonista, i elles són les que porten la funció. We're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out.
Parlàvem del nou capítol d'Eufòria, parlant també de la cançó de Rosalía i Billie Eilish, però hi ha una altra sèrie on la música també té un paper important i també s'estrena aquesta temporada,
sí,
no?
Sí, mira, estem sentint una cançó que pertany a Zoe's Extraordinary Playlist, que estrenarà la segona temporada. És una sèrie on el punt de partida, per mi, és el més enginyós de tot. És una sèrie on la protagonista té la capacitat de saber què senten les persones al seu voltant a través de cançons que només sonen al seu cap i que les sèries representen amb números musicals. Aleshores, aquesta idea serveix per parlar del fet que no sabem què estan vivint els altres, per quin moment estan passant, i, per tant, que hauríem d'actuar en conseqüència. A la segona temporada, en concret, la sèrie explora aquesta idea amb un tema específic com és el dol, i la sèrie assenyala que molt sovint no sabem què dir en aquests casos, o, pitjor, que el que diem acostuma a ser terrible per la persona que tenim davant. Tot això es construeix amb una barreja de drama i comèdia. He de dir que la segona temporada, més drama que comèdia, la sèrie va començar equilibrant i a poc a poc ha anat tendint cap al drama. A més, ha perdut a l'actriu Lauren Graham, que és la que posava més, que és la més còmica d'una manera més natural. I funciona bé, malgrat que de vegades les escenes musicals es veuen una mica artificials perquè és playback. Però a part d'això, és una sèrie que funciona bé i que podeu mirar a l'HBO.
Això de cantar a la cuina, què, Maria?
Estic entusiasmada, perquè jo crec que sèries com aquesta que ens porta de la Zoe ens agraden perquè secretament tothom al món li encantaria poder cantar, ballar pel carrer i tenir aquestes veus vellutades perfectes i anar amb faldilles de volants i llaços i trebuixons al cabell.
No sé, home, tot això no sé, eh?
Jo crec que sí. I llavors jo penso que sabeu, a casa, pues, qui més qui menys practiquem en soledat quan ens pensem que ningú ens mira, i a vegades agafes pues, el mànec de la dutxa, a vegades agafes una pastanaga, però sabeu què agafa tothom per cantar a la cuina?
Ai, no ho sé.
Una carxofa.
La carxofa és una flor que primer has de tindre a mà, aleshores poc a poc...
Ai, les carxofes, és que... Jo crec que hagués portat en Toni la sèrie que hagués portat, jo avui hagués parlat de carxofes, m'ho hagués fet venir bé, encara que fos sobre la guerra del Vietnam, la política...
M'ho dius si m'arrisco a portar-te alguna cosa que no tingui res a veure.
A veure, les carxofes apareixen a principis de novembre al mercat i s'hi poden estar fins a finals de maig. És temporada de tardor-hivern i inicis de primavera. I aniré al gra i us preguntaré, ara, i us intentaré explicar com podem encertar-ho a l'hora de comprar-les, per no equivocar-nos, per assegurar-nos que la carxofa que comprem és bona i tendra. Primer de tot, comprem-les de prop. Aquí tenim bàsicament dos grans proveïdors de carxofes del país, que són la zona del Prat i la zona del Delta de l'Ebre, que també fan carxofes. Totes dues són cultius de carxofa que estan molt afavorits per allà on són, per... D'entrada perquè el terra recull els sediments dels deltes d'aquests dos grans rius, l'Ebre i el Llobregat, i després perquè tenen aquella brisa marina que els dona recer de les inclemències del temps, no? No sé que vingui el Glòria, no? Però, en general, mantenen aquesta temperatura suau tot l'any, cosa que els va molt bé a les carxofes. Un cop heu localitzat aquestes carxofes del Prat o de l'Ebre, l'agafeu i la preteu entre les mans. Heu de notar que és dura i que és ferma, i que... ofereix resistència a aquesta pressió. I si us l'acosteu a l'orella com si fos un cargol de mar, com una closca grossa...
Sí. La carxofa?
L'apretes i fa crec. Sona ara, molt bé, aquest tècnic.
Un Monty Python, això.
Sisplau, agafeu la carxofa.
Així acabarem tots posant-nos carxofes a les orelles, al ritme que anem.
Si fa crec, això és símbol de molt bona salut. Si en canvi veiem que és tova o que les seves fulles, en lloc d'estar ben apretades i juntes, estan soltes, això pot ser senyal que la carxofa és deshidratada. La carxofa pot estar seca o bé perquè s'ha collit massa tard quan ja es pensia la planta o bé perquè porta molt temps a dins d'un magatzem esperant a ser posada a la venda. Això no ens interessa. Ara, si veieu alguna fulla negra a l'exterior, no patiu. És senyal que potser la glaçada l'ha tocat una micona. Però si la resta de factors es mantenen, és bona. Ara, imaginem que les hem comprat i que les hem comprat bones. Com les cuinem? Doncs, com vulguem.
Com vulguem.
Sí, de veritat, no hi ha excusa perquè ningú en aquest país pugui dir que no sap cuinar carxofes, per tant no en menja. Per què? Perquè es pot menjar està crua.
Com amb com es diu?
Un carpaccio.
Un carpaccio,
sí.
Ah,
la podeu...
Un carpaccio.
Traieu les fulles més seques, sí. més dures de fora, les guardeu, no les llenceu. Traieu el tronc.
Per què les guardem?
Home, per fer un caldo, Laura Rosel.
Amb les fulles.
O una infusió meravellós.
Infusió de carxofa.
Tota la vida. El caldo de carxofa per fer...
Tu i jo, Toni de la Torre, la veritat que no. La meva iaia et deia no et casarem.
Ara, veus? No, si fem un caldo de carxofa per fer un arròs de carxofa, clar, fantàstic. O per fer un estofat amb carn i en lloc de posar-hi patates, carxofetes saltades i ficades a la salsa, una mica de brou de carxofa, meravellós, més potència de sabor i a més va bé pel fetge, que porta cianonina i ninonines, d'aquestes moltes en porta.
Nanoniana, no?
Nanonines en porta moltes.
A veure, amb carpaccio.
Amb carpaccio. Les podeu fer al microones si sou vagos, quan no teniu temps. Les poseu senceres, sí, al microones, tapades, entre 8 i 10 minuts i es couen. Llavors les podeu netejar una mica més, deixar al descobert aquest cor cremós que hi ha al centre, i això ho podeu fer servir per farcir-ho. Ho podeu marcar a la planxa perquè quedi torradet, ho podeu fregir, ho podeu guisar, ho podeu fer servir per fer una cassoleta de bacallà escrei, que hem dit abans. És que és tot fantàstic.
I ja no cal tornar més a posar l'oreda, eh?
No, a veure, si vols, si t'agrada... Jo
si
és una espècie de filia particular.
Pots conversar amb la carxofa,
sí. Però, bueno, d'això, que mengeu carxofes, les podeu fregir, torrar, fer a la brasa, fer al forn, senceres, no donen feina.
A la brasa,
molt agraïdes.
Sí. Clar, et cal tenir brasa.
I els troncs i les fulles exteriors, feu una caldo, no les llenceu. Ja tinc brasa.
Tu sí, punyetera. Prou que ho sabem, que tens brasa.
Ai.
Doncs vinga, ara que ens ha fet venir gana amb les carxofes, hi ha una novetat que es diu Coyote, però no té res a veure amb el personatge de dibuixos animats,
no,
eh?
I amb
no
el bar Coyote.
No. No, té res a veure amb el Coyote... que acabava caient pels precipicis, tot i que el personatge tampoc no s'ha passat gaire bé en aquest cas. És una sèrie ambientada a la frontera entre Estats Units i Mèxic. D'acord?
D'acord.
És la nova sèrie del Michael Chiklis, molt conegut per haver estat en Big Mackey a la sèrie de S.H.I.E.L.D., que va emetre a TV3 ja fa uns quants anys. De fet, jo diria, la primera no va fer una altra cosa entremig, però feia temps que no feia una sèrie com a protagonista. D'així, la Big Mac interpretava un policia de mètodes molt poc ortodoxos, per dir-ho d'alguna manera fina. A Coyote continua interpretant un policia, però que està situat, treballa a la frontera entre Estats Units i Mèxic. Ha treballat tota la vida allà, i aquí hem d'assenyalar que és molt important aquest context. Per què? Perquè el context ens porta a la famosa promesa electoral del Donald Trump, recordeu, de construir un mur sí, amb majúscules,
sí,
per evitar l'entrada d'immigrants il·legals des de Mèxic. El mur, per cert, no el va acabar de construir mai, per sort. Està a mitges. Doncs el protagonista, diguéssim, s'ha passat la vida fent de mur, d'acord? I ell està molt convençut, esperem molt seriosament la seva feina, i està convençut que és una gran tasca. Què li passa a la sèrie? Primer que jubila, i després que per atzars de la vida, que no cal entrar en detalls, acaba a l'altre costat de la frontera. Acaba anant a parar a Mèxic. I allà es veu forçat a adoptar el punt de vista dels immigrants als quals ha estat frenant l'entrada durant 35 anys de la seva vida.
I és allò que no fan els que diuen que s'han de construir molt,
segurament, posar-se en la pell dels altres. Segurament és el que no fan. Aleshores, això canvia les seves conviccions? Doncs és la pregunta que genera la sèrie. El col·loca en una situació que és un viatge que ha de fer, que és un viatge que és literal, però també és introspectiu, I et planteja la pregunta, aquest personatge canviarà o no canviarà, es quedarà en un punt mig, i llavors ell, el Michael Chiklis, treballa molt bé aquest dilema que té el protagonista, mentrestant continuen passant el que passa en les sèries que protagonitza aquest senyor, que és acció i testosterona a raig. Aleshores, la combinació funciona molt bé, ell és el millor, ell que està en Montoya crepuscular és el millor de llarg de la sèrie, que en el guió potser és una mica previsible, però passareu una bona estona si mireu Coyote, que l'ha estrenat al canal AXN, i això vol dir que podeu repescar Movistar i altres serveis.
Doncs vinga, de Coyote passem a... Tenim temps de fer-ne una més, Toni. Clar. Una que té a veure amb les històries de crims reals.
Uf. Això és la infàmia. Ja poso... Faré un avís. Poso una marca d'avís, eh? Només per gent que estigui molt avesada a coses escabroses.
La Maria.
Ai, no! Jo escolto la carxofa!
Gens.
És un cas real.
Carxofes a les orelles i els ulls.
I el títol de La infàmia no és gratuït, d'acord? Per tant, és una sèrie dura. És una minissèrie de la BBC sobre una xarxa d'explotació sexual de menors d'edat.
Ja està, ja m'ho has dit tot.
Ai, verga.
Està explicada a través de la perspectiva de tres adolescents que van ser víctimes d'aquesta xarxa, que tenien entre 12 i 16 anys. Jo vaig a poc a poc, perquè us vagi retorçant... Però vaig deixant pauses perquè ho aneu assumint,
no,
eh?
No.
I la sèrie el que fa és explicar molt bé com queden en mans dels explotadors, que el que fan és s'aprofiten de la seva situació de vulnerabilitat, perquè tenen contextos familiars difícils, i de fet tenen un adolescent de 15 anys que la converteixen en reclutadora d'altres menors. És un cas que, evidentment, provoca nàusees. Es passaven les víctimes d'una persona a l'altra entre cercles d'amics i de familiars. Hi ha registrats diversos casos de violació múltiple amb fins a 20 homes.
Prou.
Ai.
I cal mirar aquesta sèrie.
Doncs, saps per què és interessant mirar-la? Primer, perquè és un cas que va commocionar el Regne Unit, i segon, perquè el que fa el cas, sobretot, i qui és la seva principal vocació, és denunciar amb molta claretat com aquestes tres adolescents en concret van intentar buscar ajuda, però el sistema...
No,
tant la policia com els serveis socials, treballadors socials, les van ignorar perquè van considerar que el seu testimoni no era fiable.
Per tant, si serveix com a denúncia...
És una crida d'alerta important. Pensa que al final aquest cas, el qui va tenir un paper molt important, qui va insistir que això es destapés, va ser una prostituta que coneixia el cas de prop i que, de fet, ha assessorat als guionistes i que interpreta la Maxine Peake, que és potser de tot el repartiment la més coneguda, i és un cas que quan es va destapar, doncs la policia va identificar fins a 47 víctimes d'aquesta xarxa. Vull dir que és important, penso, denunciar aquestes coses, i hi ha sèries que tenen aquesta vocació. Evidentment, no és una sèrie fàcil de veure, La infàmia, que s'estrena dimarts vinent a Film.
Per tant, la cultura també fent aquest paper de denúncia importantíssim. Àlex Gorina, bon dia.
Hola, bon dia.
Són necessàries aquestes ofertes cinematogràfiques, en aquest cas d'una sèrie?
Absolutament. És la vida. I no podem... És a dir, la frase aquella clàssica d'això no se'n parla. Com dient, millor que no se'n parli perquè llavors semblarà que no existeix, és un error. Per tant, endavant.
Doncs endavant amb Infàmia, endavant amb les sèries, amb les receptes de la Maria Nicolau, i de seguida també endavant amb el cinema, perquè s'acaben d'anunciar els nominats pels Premis Gaudí. Ara hi anem, Àlex?
Vinga.
Toni de la Torre. Moltes gràcies.
Simple,
No hem parlat de Harry Potter.
Ja en parlarem. Tot i que sembla que això no tinc clar si es farà o no es farà.
Era un fake,
No tinc del tot clar.
Doncs jo crec que funcionaria, si ho féssim.
Jo et diré, jo crec que ho acabaran fent.
Ah, doncs ja està.
No t'acabes coneguin ara. No?
Jo com que penso que una pel·li de 9 capítols ja és una sèrie, doncs...
És que Star Wars és la gran sèrie, no? Harry Potter és una sèrie...
Per exemple, 30 monedes, la millor pel·lícula del cine espanyol d'aquest any.
Bé.
És una pel·lícula de 9 hores. O de,
30
o de les
monedes,
que sigui.
Sabem quedar que no ens agradava.
A
mi el primer capítol em m'ha flipat, la resta ja...
En cada cap mi no m'agradava.
Bueno, ja de bé per tothom.
Però jo recordo que el tema del nadó...
Em va impactar molt. Sí, és que no vaig acabar el primer capítol, Àlex Gorina.
Això va ser sensacional.
Però ens agrada 100 anys de soledat, no? Pues és el mateix.
Sí. Que sortim per allà. Vinga, Maria i Toni, moltes gràcies.